Llibres, copa i punt. Anna Guitart i Lucía Ramos.
Va, és hora de parlar de llibres al suplement. Ens sentiu per Catalunya Ràdio, també per Catalunya Informació. Lucía Ramos, molt bon dia.
Bon dia.
Anna Guitart, bon dia.
Bon dia, Mercè.
Com esteu?
Molt bé, bé, molt bé.
La Lucía està molt bé perquè finalment ha quedat descansada. És així o no?
Home, ho dius molt tranquil·lament, això. No, home, no. Ha estat una setmana molt intensa.
Molt intensa, però amb un resultat potent.
Home, sí,
no?
Molt contenta. Sí,
finalment, ja podem tocar Les possessions, la novel·la guanyadora del tercer premi Anagrama. De fet, avui fas la presentació a la llibreria Taifa, al carrer Verdi de Barcelona, amb Valentín Roma, i amb els companys del Fot-li Canya, i connectarem i enviem una unitat mòbil per parlar, doncs, del llibre i de l'ambient que se respirarà, vull dir que...
Estic molt aviciada, eh? M'ha tractat molt bé, molt bé. Moltes
Anna,
gràcies.
Ens trobarem allà?
Ens trobarem allà, sí, sí, tant. Jo tinc moltes ganes de sentir-la, tot i que t'he de dir que a mi m'ha agradat tant la novel·la que ja li vaig demanar...
Ja te l'has cruspit?
Sí, 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 sí. De fet, ja li he fet una entrevista a la Lucía Ramos. Allò, pròximament tens sus pantalles. Sí, sí,
va ser molt guapa.
Us la recomano moltíssim, la novel·la, i no és perquè estigui davant, perquè si no hi fos també ho diria.
També ho diries. Quan s'ha d'emetre l'entrevista a la Lucía? Ho sabem, això?
Ai, no. Abans de Sant Jordi, jo crec que el primer dilluns d'abril. Ja us avisaré.
Fantàstic.
Us avisaré. No patiu.
Doncs va, anem per feina. Anem a conèixer les dues propostes literàries que ens porta l'Anna Guitart, una per al públic adult i l'altra per al públic infantil. Vols començar, Anna, amb un títol publicat a Club Editor d'Antònia Carré Pons i tal com es resumeix a la contracoberta,
d'una manera per aquí, Mercè,
molt potent, aquest llibre va de vells.
Absolutament. I ja ho diuen, sense embuts i el natural. I el natural, no jaies, ni avis, ni ancians. Vells. I, de fet, el títol, diguem-ne que també, d'alguna manera, indica per on va la cosa.
Títol:
Com s'esbrava la mala llet.
Autora:
Antònia Carré Pons.
Editorial:
Club Editor.
Pàgines:
192.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, sí,
entre el títol,
sí,
i la sinopsi...
Comencem ja amb la mala llet, sí, aquí, sí, col·locada de seguida. Sí, és un llibre que, francament, no dona una visió idíl·lica ni idealitzada de la bellesa. No hi ha concessions, ni una. Ara, també vull dir una cosa. L'Antònia Carré Pons tampoc ha fet un relat cruel de la bellesa. És a dir, ella es va trobar, aquest llibre sorgeix d'una experiència personal, el seu pare va estar malament, em sembla que va tenir un ictus, i a partir d'aquí ella va començar a visitar, a contracor, però diguem-ne que obligada, a hospitals, residències, i aleshores ella va començar a fixar-se. Clar, els escriptors, no, Lucía, teniu això, que sou molt observadors, i va començar a veure una sèrie de coses i va dir, això ho he d'explicar. I precisament el Com s'esbrava la mala llet són 8 contes on ella ens parla d'aquesta bellesa, d'aquests vells, no?, d'alguna manera. I la veritat és que, d'entrada, el llibre comença amb un conte que jo trobo que és com més amable, eh? D'alguna manera, també crec que ens introdueix.
Una introducció plàcida, diguem-ne.
Sí.
No?
El que passa és que sí que és veritat que ja de seguida ens parla de coses que moltes vegades no contemplem com a part de la bellesa o no volem contemplar-les, perquè el primer conte, per exemple, parla molt de seducció. Són dues persones grans, el Sebastià i la Marta, que es troben en un ball. És curiós perquè hi ha diversos contes on hi ha ball, és a dir, que a la gent gran li agrada aquesta cosa de trobar-se i d'agafar-se. I llavors ella ens va explicant la història de l'un i de l'altre, però al mateix temps sí que entre ells hi ha alguna cosa, no? Com s'arramben, perquè parlem d'arrambar-se. Ella va fent càlculs de si voldran a sopar amb ell o no. Depèn de què em contesti això, veurem si vaig o si no hi vaig. I m'agrada molt que en les seves històries hi hagi coses, doncs, com aquesta, com la seducció, com el sexe, per exemple, que trobem també en un altre dels contes. N'hi ha un altre, el que dona nom al recull, Com s'esbrava la mala llet. És un vell que realment té molt mala llet. Hi ha punts que fins i tot es posa violent. I llavors el conte acaba amb un joc, amb una infermera que té uns pits especialment generosos, que ara no us faré l'espoiler total, però que està molt bé perquè d'alguna manera ella diu que això també forma part de la bellesa i no ho hem de marginar, encara que algunes vegades doncs ens sembli com que està com fora de lloc, sí, o que no en parlem, mm, igual que molts cops no parlem de la bellesa, perquè realment... Perquè
i sobretot del fet que el cervell no envelleix. És a dir, nosaltres sí, el cos envelleix, però la manera de pensar, no? I la manera de ser tampoc, no? No té per què fer-ho.
I tant.
I llavors jo crec que deu ser una situació que sempre m'ha cridat molt l'atenció, que sempre m'ha emocionat molt, també.
Sí.
De mirar-te al mirall, no reconeixet exteriorment, però interiorment potser pensar que en tens 30, no? Mm. Perquè t'has quedat amb una edat molt, molt determinada.
O no? Que veus una sèrie de coses que no t'agraden i que tampoc ja no pots tornar enrere per rectificar-les.
Per arreglar-les, està clar. El que queda clar és que aquests relats d'Antònia Carrepons no hi ha eufemismes, és a dir, allò de la tercera edat no existeix perquè és horrorós. No ajuda
absolut
a maquillar una realitat que no és aquesta, no?
No. I alhora reivindica també alguns comportaments de gent gran. Ja, ells són persones grans, la majoria són protagonistes les persones grans, els vells, que tenen una visió i una manera de fer les coses que ella diu a vegades pot ser surrealista, però és la seva. Mm. I també s'ha de respectar. I això ella ho posa molt en joc també quan hi ha la relació entre els vells i els cuidadors. Cuidadors que poden ser doncs, com aquesta infermera de la residència, però que també és la filla, per exemple, clar, no? I aquesta cosa també de la sensació de culpabilitat, de dir, he d'anar a cuidar la meva mare que és a la residència, ho sents com una obligació. A vegades també passa una cosa, una persona gran acaba amb una residència, està sola, però igual aquella persona no ha estat la millor persona per tu. Mm. Igual no ha sigut una mare excel·lentíssima o un pare excel·lentíssim. I en canvi hi ha la cosa aquesta de... però hi he d'anar, no? I tot això ella ho explora molt bé, o fins i tot un net, no?, que té uns records fabulosos del seu avi, però què passa? Que apareix l'Alzheimer. Clar, l'Alzheimer canvia les persones, no? I la manera com se sent ell també és important. La veritat és que és un llibre que és impossible que us deixi indiferents, que jo crec que et fa reflexionar sobre moltes coses i que, a més, jo celebro molt perquè amb aquest llibre ella ens permet parlar de la mort, que és una cosa que ens espera a tots i que sembla
tabú,
que hi vivim d'esquena.
No, home, perquè serem eternament joves i precioses.
És curiós,
però... Què es penseu?
Sí.
És curiós, això de la mort.
Els anys passen pels altres.
Pels altres, per nosaltres no.
Per nosaltres no. Fantàstica recomanació en aquesta Com s'es brava la mala llet d'Antònia Carrepons, publicada a Club Editor, aquest retrat exhaustiu i sense...
I superben escrit, o sigui, l'Antònia Carrepons és una meravella, la seva prosa.
Que bé. Doncs primera recomanació, aquesta per adults, ara anem al món infantil.
Títol:
Bona nit a tothom.
Autor:
Chris Houghton.
Editorial:
Mil razones.
Traducció:
Júlia Bas.
Pàgines:
30.
Ai, això d'anar a dormir.
Ai, això d'anar a dormir. Aquest llibre ens ajudarà molt a anar a dormir.
Molts pares que ens escolten deuen estar amb els pèls de punta.
Mira, aquest llibre és un llibre ideal, és un àlbum il·lustrat que és fantàstic pels nens, pel moment aquest d'anar al llit, i es diu Bona nit a tothom, i el que passa és exactament això. Som en un bosc, arriba el capvespre i a la gent, els animals que hi viuen, comencen a tenir son. Els ratolins, les llebres, els cérvols, tots en tenen de son. Tots menys una. Una osseta petita, que sembla que no té gaires ganes d'anar a dormir, però no patiu perquè li acabarà entrant la son i segurament els vostres fills també. Jo t'he de dir que he portat aquest llibre del Chris Houghton, però realment em podria haver triat qualsevol altre d'aquest autor, perquè una mica la recomanació d'avui és doble. Chris Houghton, un autor irlandès fantàstic, dissenyador, que jo crec que es veu molt en les formes que utilitzen, mm-hmm, els colors, que són absolutament fabulosos. Hi ha un altre llibre d'ell, per exemple, que es diu Xxt, tenim un pla, no us el perdeu. O sigui, és sensacional. I després, perquè a mi m'ha servit per descobrir una editorial que es diu Mil Razones, que és de Santander, i editen en castellà i en català.
Què dius?
Sí,
una gran
passada.
Notícia.
A més, l'edició és realment preciosa. I a part de publicar el Chris Houghton, publiquen altra gent que jo no sabia que els tenien ells, com el John Classen, que té una sèrie al voltant d'un barret, una trilogia que aneu a la llibreria i pregunteu, també és super recomanable. I jo he fet un descobriment, per exemple, una dona alemanya, la Vivian Schwartz, que fa llibres a partir d'animals que són, bueno, meravellosos. I per acabar dir-vos que avui el Chris Houghton és a Barcelona, a les 6, a les jornades professionals del FLIC, no és per anar-hi amb nens, però si algú té ganes de saber un autor com fa els llibres pels nens, com els crea, en què s'inspira, la relació que hi ha entre les paraules i les imatges, que és bàsica als àlbums infantils, doncs si voleu avui el Chris Houghton farà una masterclass.
Fantàstic el que t'ha portat, eh? Parlant d'aquest sí. Llibre, bona nit a
tantes
tothom.
Tantes coses.
Descobrint editorial i també a l'autor. Fantàstica també aquesta recomanació. Bona nit a tothom, de Chris Houghton. Ara sí, ara anem a les presentacions. I arrenquem dilluns, Llucia, amb el premi, amb el lliurament del premi Ramon Llull a Martí Gironell per La força del destí.
Sí, m'agradaria abans explicar una mica les anades i tornades que ha fet el premi,
sí.
El premi Ramon Llull. És un dels premis millors dotats de les lletres catalanes. Ara està dotat amb 60.000 euros, però va arribar a estar dotat amb 90.000 euros i... Tots tenim una mica de nostàlgia d'una època en què el govern d'Andorra hi estava ficat.
Ai, això vol dir bona teca, bons viatges, no?
Això vol dir que durant...
Tots cuidats.
Sí, dos o tres... No sé si van ser dues o tres edicions, perquè ja no me'n record, però sí que és vera que ens convidaven a tots els periodistes, però també a gran part dels autors de Planeta, tant en castellà com en català, ens convidaven a passar tres dies a Cuerpo de Rei, com se diu.
Aquells temps, eh?
Andorra, a hotels de 5 estrelles.
Què dius,
que eren tan complicats que no sabíem ni obrir els armaris perquè ni encendre el llum, saps? Aquesta cosa, una cosa impressionant. Dinàvem i sopàvem molt bé, molt bé. Ens convidaven a Caldea. Jo, de veritat, una de les escenes que no passarà a la història de la literatura perquè ningú ho explicarà és González Ledesma o Isabel Clara Simó a les aigües termals de Caldea. No sé, o sigui, va ser molt guai durant una temporada. I després...
Ja se't nota perquè et brillen els ulls, ja parlant
d'això. Sí, un entusiasme, no?
Per exemple, Najat El Hashmi va guanyar el Premi Ramon Llull allà, o sigui, el va rebre allà, a Andorra. Però després va passar a ser com molt institucional i es lliurava a la Generalitat, llavors al Palau de la Generalitat. Llavors era molt estrany, perquè havíem passat d'aquella cosa que no té nom a una cosa com molt seriosa.
Molt formal.
Sí, sí, molt formal, i diria que...
Avorrida, no?
Bueno,
diria... El canvi de to de la Llucia explicant-ho està en evidència.
És que record que el lliurava Artur Mas, en aquell moment era el president, i llavors no hi havia ni aigua, saps? No feien la copa, la típica copa que te donaven en el final, ni tan sols això. I ara, doncs, ara està molt bé, vas a l'Hotel Palace, llavors ni tan poc.
Sí, una cosa entremig. I va haver teca per això, no?
Sí, molt bona. I saps què passa? És que, clar, hi ha una situació que es dona en aquest canapès, que és que et donen, no?, la beguda, llavors hi havia vi, no era un Jean León, perquè, clar, el llibre explica la història de Jean León, però no era un Jean León, però sí que era un vi molt bo, el que passa és que d'altres també hi havia cervesa, etc. Llavors tu tens la copa, no? Això és una cosa que s'ha de resoldre. Perquè tu tens la copa, llavors venen els cambrers i et van passant els canapés. I hi ha canapés que necessites ficar una cullera dins,
clar,
una crema.
Les dues mans.
Ha, dues mans.
I llavors com ho fas? És molt difícil perquè no hi ha taules. Llavors hi havia uns canapés com de d'ànec pequinès que eren molt bons, unes croquetes clàssiques, hi havia unes mini hamburgueses que, clar, com que tenien salsa i coses...
Difícils doncs, de menjar aquestes, no?
Les catifes, no, però és que les catifes de l'Hotel Palace són molt luxoses, saps?
I clar, si amb una mà tens la copa i a l'altra intentes agafar la mini hamburguesa o el que sigui... Imagina't. Com queda la catifa, no?
Imagina't com queda tot allò, no? Llavors era una mica... Ho passes una mica malament. I hi havia, de veritat, uns bombons de mojito que te'ls ficaves a la boca, esclataven i eren deliciosos, i això és el que més èxit va tenir.
Bé. No ha estat malament, eh? Aquesta presentació...
No és Andorra, però tampoc
no,
està però malament,
tampoc
no?
Està malament, eh?
Va estar superbé. Hi havia, evidentment, hi havia el president de Planeta, Josep Creueras, hi havia el director del grup 62, Emili Rosales, hi havia Patricia Tixis, Justo Molinero, Ana Sole Pont, Luis del Olmo, Luis Racionero, Víctor Amela, Félix Riera, Izaskun Arretxe, Roger de Gràcia i Agnès Busquets, hi havia Rafael Nadal, Lluís Morral, hi havia Sergi Vila San Juan, hi havia Joan Sala, Montse Llàs...
I era tothom, Batquesi, no?
Guillem, tothom érem allà i, bueno, i Martí Gironell presentava La força d'un destí, que explica doncs, la història d'Àngel Ceferino Carrión Madrazo, que va sortir de casa seva, de Santander, perquè va haver un incendi, i llavors se'n va anar passant per Barcelona i França, Nova York, sense saber anglès, va arribar a Hollywood, on doncs, va començar treballant per Frank Sinatra i Joe DiMaggio en el seu restaurant. Va fundar un restaurant amb James Dean. Mm-hmm. De fet, va estar en el catering que servia l'últim sopar a Marilyn Monroe i va fent el seu propi vi que... Ronald Reagan va triar per la seva festa d'investidura i que el va fer tan famós.
Déu-n'hi-do, eh? Una història fascinant, la de Jean León. Sí. Va, anem a altres presentacions. Una presentació amb morbo, eh? Sí o no?
Home, ja havia estat de morbo.
Aquesta setmana s'ha presentat el llibre de l'exconseller Santi Vila, l'hem sentit molt als mitjans, d'Herois i traïdors, que es va presentar a la Casa del Llibre.
Home, no us podeu imaginar el que era jo, eh?
O sigui, estava no, planíssim.
Però una cosa, jo vaig arribar 5 minuts abans i ja era impossible passar a la porta de la sala que hi ha al fons de la Casa del Llibre. Impossible. Però és que era impressionant. Jo no havia vist tant... De veritat, vos ho dic, no havia vist mai tanta gent a la Casa del Llibre. Mai. I... Clar.
El que genera el procés, eh?
El que genera això. Llavors el presentava l'editor de Península, Ramon Perelló, i el director de La Vanguardia, Màrius Carol. Llavors, hi havia periodistes que érem una mica dolentots, que com que no podíem fer gaire cosa, vàrem decidir jugar a Busca el Convergent.
I em vau trobar, clar.
Em van trobar, però primer he dit que hi havia Miquel Iceta, assegut a primera fila, que sí. Deia que sí a tot el que deia Santi Vila. També hi havia Ramon Espadaler, d'Units per Avançar. També hi ha el president de Foment del Treball, Joaquim Gai de Montellà, l'ex-eurodiputat popular Santi Fises, Joana Ortega, Anna Balletbó, hi havia Xavier Cerdà, hi havia Sebastià Serrano. I llavors, sí, després, entre tot això he de dir que hi havia... Jo vaig veure dues persones amb llaç groc. Entre tota aquesta gentada. Que també és veritat que Santi Vila va dir que per començar que a diàleg sobretot han de lliurar les persones que estan a la presó, no? Però sí, vaig trobar dos convergents que serien Xavier Trias i Lluís Recoder, punt.
Van acabar comprant el llibre o no? Ho vas veure?
Home, sí, clar, no. Va estar no sé quantes tones signant exemplars. No, és que era brutal. Va ser una... Vamos,
sí,
passada.
Van veure les imatges a través de les xarxes socials i és que, evidentment, no hi cabia ni una agulla. No. I va haver a tort de preguntes o no?
No.
Va ser una presentació...
Sí. Ara te diria que no, però no ho sé, perquè jo estava per allà, però estava com que estava xafardejant amb els meus companys, no te sabria dir, però
anaves
no.
A la Casa del Convergent i no. No te'n vas adonar.
No, però va estar bé, va ser amena, ja t'he dit, o sigui, tothom estava encantat i la veritat és que veies moltes cares conegudes molt interessades en aquest llibre. Jo crec que serà un dels llibres de Sant Jordi.
Va, que tenim temps de parlar d'una tercera presentació. Què és això de Memòries d'una ossa polar?
És un llibre que ha publicat Anagrama, és de la japonesa Yoko Tawada, i és molt curiós perquè vàrem fer una cosa que no es fa mai, que és una lectura.
Ah.
Perquè normalment quan presentem llibres pues fem shows, això, no? Copes, anar-nos a Andorra o no sé, no? Però normalment no es fa una lectura del llibre. I es va fer una lectura del llibre al Pipa Club i va ser molt interessant perquè una part de la lectura la va fer la mateixa autora en alemany. I llavors, clar, el llibre, ella parla l'alemany i llavors va fer la lectura del fragment de Memòries d'una ossa polar en alemany i vaig pensar, però això és molt surrealista perquè dels aquí presents crec que ningú, bueno, un poquíssima gent sap alemany, però va ser molt interessant perquè la veritat és que estava ple també i... La gent escoltava, i la veritat és que sonava molt bé, encara que no entenguessis res. I amb ella hi havia Lina Meruana, que és una autora xilena, que també va llegir alguns fragments seus en castellà, i això sí que ho enteníem, i també va llegir un conte seu que es diu Hoja de Afeitar, que està publicat per Mejores Cuentos Chilenos del segle XXI, que és un conte que te fa pixar de riure, boníssim, a més ho va explicar superbé. I després hi havia Ariadna Castellarnau, que va llegir també un fragment de Quema, que va publicar l'any passat Catedral, i me va fer molta il·lusió trobar-me-la, perquè Ariadna Castellarnau jo la vaig conèixer a Buenos Aires, jo vaig viure una temporada a Buenos Aires, ella va estar molt més temps que jo, i a més havíem quedat que jo havia de tornar a Buenos Aires a viure, no? Doncs no vaig tornar tornar, ella ha tornat aquí.
I us heu retrobat.
S'ha cansat d'esperar-te, no?
I sí, va ser molt guai trobar-me-la.
Doncs molt bé, aquest espai d'avui. M'ha agradat molt, com cada setmana. I abans d'arribar a les 8, com sempre, música, acabarem amb Ana Fernández Villaverde, La Bien Querida. Hay cosas que hubiera preferido no saber. Que avui actua al Festival Let's Festival de l'Hospitalet de Llobregat amb Joan Miquel Oliver. Això serà a les 9, per si voleu anar.
Això és un luxe.
És un luxe.
La Bien Querida, Joan Miquel Oliver.
Un bon duo. Gràcies, Anna i Llucia. Llucia, fins aquí una estona.
Fins ara.
Fins ara.
Sí. Adéu.